Israel i Hamas han acordat un alto al foc a Qatar. Ha d'entrar en vigor diumenge i implicarà un intercanvi de presoners per hostatges. L'anunci arriba després de 15 mesos de 467 dies molt cruents, de més de 46.000 víctimes mortals a la franja, segons les autoritats locals. Joe Biden ha anunciat així l'acord.
I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas.
Encara és el president dels Estats Units, tot i que ha dit que ha treballat com un equip amb Donald Trump. Quin paper ha jugat Trump en aquest acord que s'ha adjudicat abans fins i tot que el confirmés Biden? Connectarem amb Washington, també buscarem la reacció de Brussel·les i passarem pel Líban. És un acord que també genera preguntes que traslladarem a diversos experts en el Pròxim Orient.
Catalunya nit.
Oriol Junqueras i Carles Puigdemont es trobaran demà a Waterloo. Estaran acompanyats dels secretaris generals de cada partit, Jordi Turull i Elisenda Alemany, respectivament. Esquerra Republicana creu que és el moment de reforçar les relacions entre els partits independentistes. També parlarem d'Esperanza, l'autobiografia del papa Francesc, que arriba demà a les llibreries i a partir de les 11...
Me ha movido el barco.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
Pedro Alonso.
En fin, me imagino que como todos he vivido momentos felices y otros bien duros, quizá... Simplemente
conversarem amb Pedro Alonso, és l'actor que va donar vida al Berlín de la Casa de Papel. Ara s'ha llançat a una nova aventura que pot sorprendre els seus seguidors. Ha escrit i dirigit un documental de 3 capítols per a Netflix en què participa en cerimònies ancestrals a Mèxic, conduïdes per xamans, que comporten en molts casos la ingesta de substàncies com el peyot o la ayahuasca. I tenim en joc el Barça-Betis, que podeu seguir per Catalunya Ràdio. Només un dels dos equips passarà ronda de la Copa del Rei. Teniu, per tant, la TDT, i si us quedeu aquí, us anirem informant de les principals novetats del partit. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Israel i Hamas han arribat per fi a un acord per un alto al foc a Gaza. Ho han confirmat el primer ministre de Qatar. És l'escenari d'aquestes negociacions, el president sortint nord-americà, Joe Biden, i també el president electe, Donald Trump. Hamas també ha expressat la seva aprovació de la proposta i qui, de moment, encara no confirma del tot l'acord és el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que avisa que encara hi ha serrells per tancar. Tenim molts punts de connexió en directe avui, moltes veus per escoltar. Comencem anant cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Especialment avui, bona nit.
Doncs sí, quin és l'estat actual de la situació aquí, Jordi?
Doncs podríem dir que totes les parts involucrades han confirmat l'acord, menys la part més important que s'està fent pregar de moment. L'oficina de Netanyahu aquests dies s'ha encarregat d'enviar missatges que rebaixaven l'eufòria. Sense anar més lluny, ahir va sortir a desmentir els titulars de la premsa que ja donaven per feta l'aprovació per part de Hamas, i aquesta tarda hi ha tornat dient que encara hi ha aspectes per tancar, tot i que afegeixen, confien que es resoldran al llarg de la nit. En qualsevol cas, la premsa israeliana dona per fet l'acord, que, com deies, ja ha estat anunciat per la resta d'implicats i entrarà en vigor diumenge, segons ha confirmat el primer ministre qatarià, el Sheikh Al Thani, que ha demanat a les dues parts que es continguin fins aleshores.
Evidentment, hem demanat que hi hagi calma des d'avui fins diumenge, quan entri en vigor l'acord, i esperem que en aquests pròxims dies no hi hagi atacs ni operacions militars.
Preguntat per com s'asseguraran que l'acord es compleixi, el Tani ha expressat que confia en les dues parts.
Molt bé, ara ho deies. En principi, si tot va com ha d'anar, entraria en vigor diumenge, dia 19. A partir d'aquest moment, què hauria de passar?
Bé, primer, d'entrada, demà es reuneix primer el Gabinet de Seguretat israelià i a continuació el govern de Netanyahu per aprovar definitivament la proposta. Aleshores sí, el dia 19 començarà la primera fase de 6 setmanes durant les quals Hamas entregarà 33 hostatges. Els primers 3 el primer dia i al cap d'una setmana 4 més. Serà aleshores quan les tropes israelianes retiraran posicions des de la costa fins a l'eix central de Gaza i el dia 22 es mouran encara més enllà per instal·lar-se a prop de la frontera. Durant aquest temps, els gazians tindran llibertat de moviment per tornar a casa. La cinquena setmana és la data límit perquè Israel i Hamas es posin d'acord en relació a la segona fase, també de 6 setmanes, en què s'entregarien la resta d'hostatges. Recordem que Israel, en retorn i des de la primera fase, entregarà presoners palestins, en total al voltant d'un miler, en funció de quants d'aquests hostatges estiguin vius o morts. La tercera fase començaria a partir de la setmana 12, en què s'iniciaria la reconstrucció de Gaza i s'obririen les fronteres per a la lliure circulació de béns i persones. Per cert, els camions d'ajuda humanitària podran circular per Gaza des del primer dia. Se n'esperen 600 diaris, que bona falta que fan.
Segur, segur que sí. Moltíssimes gràcies, Jordi. Si hi ha qualsevol novetat, ja saps que tens línia oberta aquí al Catalunya Nit, i si no, a partir de les 11, tornem a parlar. Una abraçada.
Fins ara.
I en tot el que passa al Pròxim Orient hi tenen molt a veure també els Estats Units, que formaran part, justament juntament amb Qatar i Egipte, de l'equip encarregat d'implementar la primera fase de l'acord que ara explicàvem. De forma inesperada, el president Biden ha hagut de comparèixer per reivindicar la feina diplomàtica del seu equip. Afirma que s'ha coordinat amb l'equip de Trump, que és qui l'haurà d'aplicar. De fet, una hora abans, el president electe deia que vigilarà que la franja no esdevingui un refugi per a terroristes. Anem cap a Washington també en directe. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Tothom es vol penjar la medalla. Biden ha comparegut per sorpresa a la Casa Blanca i important també el paper de Trump.
Sí, i això que Biden ja tenia prevista, i té prevista per aquesta matinada, una compareixença important. A les 8 de la tarda d'aquí, a les vostres 2 de la matinada, Biden fa el seu discurs de comiat, però ha volgut aparèixer abans davant dels mitjans de comunicació. Ho ha fet acompanyat de la vicepresidenta Kamala Harris i del seu secretari d'Estat, Antony Blinken. I ha confirmat l'acord d'alto el foc i ha assegurat que és el resultat de molts mesos de diplomàcia.
Aquest és l'acord d'alto el foc que vaig presentar la primavera passada. Avui, Hamas i Israel s'han adherit a l'acord per acabar la guerra. El camí per arribar a aquest acord no ha estat senzill. He treballat en política exterior moltes dècades i és un dels acords més complicats que he vist mai.
Biden assegura que aquest acord és el mateix que ell va presentar el 31 de maig passat i que va ser validat pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Quan li han demanat si és més mèrit seu o de Trump, ha respost que si era una broma la pregunta, però ha explicat que hi ha hagut coordinació entre el seu equip, el sortint, i l'entrant, el de Trump.
Sabia que aquest acord l'hauria d'aplicar el nou govern, per això vaig demanar al meu equip que es coordinés de prop amb l'equip que arriba per assegurar que tots parlem amb una sola veu, perquè això és el que fan els presidents americans.
Clar, tècnicament Biden podrà dir sempre que aquest acord va arribar mentre encara ell era el president, però Trump també podrà dir que va arribar just abans que ell ocupés el càrrec, perquè si no ja havia amenaçat que passarien coses molt lletges a la zona. El cas és que una estona abans, sense esperar la confirmació oficial, el primer urgent que hem vist pràcticament de les agències de notícies és que Trump s'ho apuntava com un primer èxit del seu mandat fins i tot abans d'arribar al poder.
Podrà dir no, ja ho està dient.
Exacte.
Fidel al seu estil, Trump no ha esperat que l'actual administració digui res, s'ha avançat a anunciar ell mateix l'acord i adjudicar-se en el mèrit. Clar, en una piulada a la seva xarxa social, Trump ha qualificat l'acord d'èpic, escrit en majúscules, i assegura que és l'exemple que el món ja és conscient del canvi als Estats Units. Diu que aquest acord només s'ha produït perquè ell va guanyar les eleccions el mes de novembre, i que diu ara la pau arriba a través de la fortalesa i la força. I ho ha rematat tot dient que hem aconseguit moltes coses abans d'arribar a la Casa Blanca. Imagineu textualment el fantàstic futur que ens espera. Tot això en piulades. Trump pren possessió del càrrec dilluns vinent. L'acord entrarà en vigor un dia abans.
Molt bé, doncs són les 10 i 10 minuts. Francesc, si hi ha qualsevol cosa important, línia oberta, i si no, també parlem a partir de les 11. Una abraçada.
Fins ara.
I a la Unió Europea, que durant aquesta guerra s'ha mostrat dividida, sí que s'ha celebrat de forma clara un acord que porta esperança a la regió. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha instat les parts a fer efectiu l'acord i que serveixi com a base per a un futur en pau. En una línia semblant, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha afirmat que el món ho esperava i molts ho necessitaven. Brussel·les, Jordi Baró.
Missatges pràcticament simultanis i força similars a Brussel·les de diversos líders de les institucions europees amb una posició comuna de donar la benvinguda a l'acord per l'alto al foc. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, celebra que els hostatges es puguin reunir amb les seves famílies i que l'ajuda humanitària pugui arribar als civils a Gaza. I creu que la treva porta esperança a tota la regió i que ha de conduir cap a l'estabilitat a la zona i a una solució diplomàtica al conflicte. Paraules similars de la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que creu que l'acord és un avenç gran cap a que s'acabi la violència. Kallas s'havia reunit precisament en les últimes hores amb familiars dels hostatges i havia declarat que tots han de ser alliberats de forma immediata i incondicional. Amb la treva, Brussel·les creu que arriba, després de més de 15 mesos de guerra, un alleujament molt necessari pels afectats per un conflicte devastador.
Doncs recordem que l'actual guerra a la Franja de Gaza va començar el 7 d'octubre del 2023, quan Hamas i les altres milícies palestines van massacrar els habitants de les comunitats frontereres israelianes i, com deveu recordar també, els assistents del Festival de Música Supernova.
Acords efectim, nalo lido.
Azaya afusha
Hi va haver 1.200 morts, mentre que 250 persones van ser segrestades i portades a la Franja de Gaza. Israel hi va respondre amb una campanya en què ha descarregat tot el seu potencial militar per terra, mar i aire, fet que ha costat la vida de més palestins que cap altra de les operacions militars israelianes contra Gaza. Aquest és el conflicte àrabo-israelià amb més baixes fins avui. Ara repassem altres aspectes destacats del conflicte amb Marialba Gilabert. Bona nit, Marialba.
Bona nit, Manel. En aquests 15 mesos, l'exèrcit israelià ha envaït la franja, ha bombardejat escoles, hospitals, infraestructures civils, ha comès massacres, com la de l'Hospital Al-Hali, que van morir 500 persones, ha tallat el subministrament d'aigua, electricitat, combustible, recordareu que ha limitat també l'entrada d'ajuda humanitària, i amb tot plegat ha provocat una crisi que ha derivat en fam i malalties. També ha obligat pràcticament tota la població a desplaçar-se una o més vegades a zones etiquetades com a segures, que han resultat no ser-ho. Ha atacat instal·lacions de les Nacions Unides, els seus empleats, periodistes locals, sanitaris, equips civils de rescat i cooperants humanitaris. Com recordaràs, va haver-hi víctimes entre membres també de l'ONG de José Andrés.
El conflicte ha tingut, a més, Marialba, una dimensió regional.
Doncs si la milícia xiita libanesa Hezbollah, per exemple, va bombardejar Israel en solidaritat amb els palestins. Israel va respondre, doncs, atacant i envaint el Líban, una agressió que va arrencar amb això. És l'explosió de buscapersones que utilitzaven els membres de Hezbollah per comunicar-se i que va desembocar en la mort al final dels líders de l'organització, entre ells el seu cap, Hassan Nasrallah. Israel també ha tingut un altre front obert, en aquest cas amb el Iemen, aliat de l'Iran. El conflicte ha obstaculitzat també la navegació pel Mar Roig.
Fins ara, Israel i Hamas només havien aconseguit pactar una treva d'una setmana de durada que va permetre l'alliberament d'un centenar d'hostatges i de 240 presos palestins. Això va ser el novembre del 2023.
Sí, i no va ser fins al març passat que es van reprendre les converses per aquesta segona treva.
Assur l'afsik et amarcha beteremet.
I al maig, mentrestant, la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional demanava un ordre de detenció per possibles crims de guerra contra el primer ministre israelià, el seu ministre de Defensa i els líders de Hamas. El líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va morir poc després en un atemptat a l'Iran i el seu successor, Yahya Sinwar, també va morir l'octubre passat en un bombardeig a Gaza.
Doncs això és el que ha passat en aquests últims 15 mesos. Avui s'obre, sembla, un nou capítol. Veurem què és el que passa a partir d'ara. Moltíssimes gràcies, Mariol Bagilaver. Bona nit.
Bona nit.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Fins ara hem explicat els fets, el que ha anat passant. Hem fet també aquest recorregut del que han estat aquests últims 15 mesos, però ens queden moltes preguntes i busquem els millors analistes perquè ens ajudin a respondre-les. Tenim a Òscar Monterde, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i coautor també del llibre El interminable conflicto en Israel y Palestina. Òscar Monterde, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Òscar. D'entrada, ara em fixava ja amb el títol del teu llibre, El interminable conflicto. Avui no sé si el veiem la fi del conflicte una mica més a prop o tot el que ha passat sempre ens obliga a ser molt prudents també avui.
Doncs, com sempre, ens obliga a ser molt prudents. Hem de veure com es concreta, això és un alto el foc, i a més, doncs, estem parlant d'un conflicte, no?, de més de 75 anys de durada i que, per tant, aquí el que hem vist és que no s'estan tampoc amb aquest alto el foc abordant les causes estructurals del conflicte, no?, que és una ocupació, que és el dret al retorn dels refugiats, no?, és una ocupació colonial que continua a dia d'avui activa, una sèrie de crims i de sistema que les pròpies, no?, organitzacions internacionals han categoritzat com d'apartheid contra la població palestina i que, per tant, aquí estem parlant d'una part que és un alto el foc per fases, a més, que això ho hem vist en diferents altres ocasions i, per tant, amb molta cautela de veure com es concreta, com s'ho realitza i com Israel abordarà aquesta qüestió.
D'entrada, encara que això sigui mirar una mica al futur, però hi ha les bases perquè es respecti aquest acord, aquest alto el foc, o hem d'estar vigilants?
Bueno, aquí caldrà veure què és el que fa Israel. De moment encara no l'ha concretat, és a dir, que l'haurà de concretar en els propers dies. I haurem d'estar a veure de com Israel l'implementa i compleix, sobretot, no?, sobretot amb els aspectes que són claus, com la retirada dels territoris, no?, és a dir, o de les parts que té ja ocupades amb infraestructures, etc., sobre la franja de Gaza, no?, els dos corredors que citàveu a les introduccions i que, per tant, no?, i del conjunt del territori. Veurem si aquesta retirada és real o acaba sent un intercanvi i aquestes retirades es prolonguen en el temps i acaben formant part de l'estatus quo. Això ho hem vist en moltes altres ocasions, no?, com aquesta d'ocupar i mantenir el estatus quo, doncs, encara que hi hagi, no?, la pròpia Gaza i Cisjordània estan ocupades, no?, i malgrat el dret internacional obliga la seva retirada, com s'ha dit l'Acord Internacional de Justícia en el seu consultiu, Israel ha mantingut aquesta ocupació i ha pogut convertir aquest element no és només en un status quo, sinó una ocupació colonial que continua a dia d'avui.
Si ens mirem xifres tan fredes com 1.200 israelians morts i més de 46.000 palestins, això de si comptem des del 7 d'octubre cap aquí, no sé si ara allò que es deia de dos pobles veïns vivint en pau amb dos estats, si això encara queda més lluny.
Bueno, el tema és que l'Israel el que ha fet en els darrers, no, des dels acords d'Oslo és que va impossibilitar la solució cada cop més dels dos estats, és a dir, l'objectiu una mica d'Israel, al cap i a la fi, ha demostrat sempre ser el mateix, no? Una mica és ocupar el màxim territori amb la mínima població palestina, i això és el que veiem. Normalment parlem dels pobles, aquí el que estem davant, i això molts analistes internacionals i molts experts, i sobretot grans organitzacions internacionals, el que estem davant és d'una situació, no?, d'ocupació colonial, en què es va ocupant territori, es va assentant i sobretot es va expulsant a gent d'aquests territoris, no? La solució que havia estat, no?, des del 67, doncs que és segurament la diplomàticament més bàsica, que és la solució dels dos estats, Israel, no?, sobretot amb l'ocupació colonial a Cisjordània, també l'ha acabat fent gairebé molt difícil de sostenir. No? Estem parlant de que doncs, hi ha, no?, un nombre de colons, no?, comptant Jerusalem i de Cisjordània, de 700-800.000 persones ocupant, no?, i amb colònies il·legals pel dret internacional, i que, per tant, i a més, avui ha entrat, o des de fa un any o més d'un any, ha entrat a una fase on Israel ha entrat a una fase genocida contra la població palestina. No? Si el que havia promogut prioritat fins ara o dut a terme fins ara era una neteja ètnica contra la població palestina, el que hem vist l'últim any és fins i tot accions genocida que la pròpia Amnistia Internacional, Human Rights Watch, han definit i demostrat clarament. La Relatora Especial de Nacions Unides té dos informes especificant perfectament, no?, els ítems que es donen perquè sigui considerat un genocidi, la intencionalitat d'aniquilació, i és el que haurem de veure és que, per tant, un conflicte per la solució, no?, de segurament sortida d'aquest conflicte, necessitem altres transformacions molt més grans de les que estem veient fins ara, no?
L'última que et faig, si es respecta el que s'ha acordat avui i a partir d'ara aquest alto el foc es respecta, les fases que s'han anat anunciant, Benjamin Netanyahu haurà sortit reforçat de tot això?
Clar, jo crec que aquí el que cal preguntar-se una mica és per què uns acords o una proposta, no?, d'alto el foc que el propi Biden ho deia, i a més és cert que està sobre la taula des de fa molts mesos, perquè Netanyahu fins ara no l'havia acceptat i ara l'accepta, no? Aquí hi ha diverses claus que haurem d'estar atents a veure si finalment l'accepta, veure quins desequilibris interns en la política israeliana, no?, entre els seus ministres, això li genera, si hi haurà ministres que sortiran o no del govern, si mantindran el govern des de fora, és a veure quines són les posicions i quins desequilibris li té. Si manté el govern, alguna mica Netanyahu complirà el seu objectiu, que és un Netanyahu que estava profundament desgastat, aquesta ha continuat i ha mantingut aquesta guerra per salvar-se políticament. I aquí caldrà veure també quin paper han jugat els Estats Units. És a dir, si ara diu que sí, el que caldrà preguntar-se és per què ha dit que sí i quines han sigut les amenaces o les llums vermelles que li ha posat Biden aquest cop, que no semblen moltes perquè les armes han sigut arribant i les principals formes de pressió Biden no les ha utilitzat, o veure quines altres llums verdes en altres qüestions del conflicte, com l'annexió de parts del territori, com la retirada de sancions, no?, alguns dels líders colons de Cisjordània, doncs s'aixequen o no, es mantenen o es donen llum verda en altres fases del conflicte, o el que estem veient ja genint aquestes hores també és com es començaven a practicar, no?, atacs tipus els que hem vist a Gaza, doncs a Cisjordània. Aquí caldrà veure doncs com evoluciona aquests aspectes, no?, per saber si això es pot convertir en una fase en què podem entrar en una fase d'alto el foc definitiu i, per tant, de canvi i de pressió, no?, cap al que ha sigut la política d'Israel fins ara, o anirem a una escalada i Netanyahu podrà seguir, no?, reconfigurant, no?, aquesta, la regió com ve fent des d'abans, no?, del 7 d'octubre.
Doncs Òscar Monterde, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i autor també del llibre, coautor, L'interminable conflicto en Israel i Palestina. Moltíssimes gràcies. És evident que veurem d'anar seguint de ben a prop tot això. Una abraçada. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.
5 minuts per arribar a 11:15 de la nit. Podem afegir també una altra veu experta, la de l'Ignacio Álvarez Osorio, que és catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat Complutense de Madrid i coautor també del llibre Gaza, crònica d'una Nakba anunciada. Bona nit, senyor Álvarez Osorio.
Bona nit.
¿Qué ha cambiado en la guerra de Gaza? En el mapa geopolítico del Próximo Oriente, y qué consecuencias puede tener la tregua de hoy?
Bueno, ha cambiado radicalmente lo que era Oriente Medio antes del 7 de octubre del 2023 a la actualidad, entre otras cosas porque lo que es el denominado eje de la resistencia ha sido prácticamente descabezado. Es decir, si tenemos que hablar de un ganador y un perdedor, está claro que el perdedor es Irán y todos sus aliados regionales que han sufrido duramente las ofensivas lanzadas por Israel, Hamas por una parte en Gaza, Hezbollah por otra parte en Líbano y por último el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido derrocado también en las últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, Israel claramente es el gran vencedor, ¿no?, de esta última guerra, e Irán es el gran derrotado.
Sí, per tant, Benjamin Netanyahu se sent reforçat i també la seva estratègia. Què és el que podem preveure a partir d'ara, suposant que es compleixi el que s'ha acordat avui, perquè l'esforç de reconstrucció de Gaza, amb les imatges que estem veient de destrucció, és immens, més de 46.000 persones mortes a la franja. Què és el que podem esperar a partir d'ara?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Primero, está claro que la primera fase se ha alcanzado un acuerdo, ¿no?, para la liberación de esos 33 rehenes a cambio de más de 1.000 presos palestinos. A cambio también entrará ayuda humanitaria, pero lo demás está todo por ver, ¿no? Los detalles muchas veces los carga el diablo. Y está claro, ¿no?, que no va a ser tan difícil aplicar, ¿no?, las otras fases, porque hay mucha resistencia, sobre todo en el gobierno israelí. Y por último, queda por ver, ¿no?, quién va a gobernar la Franja de Gaza y sobre todo si se podrá reconstruir y si Israel permitirá la reconstrucción. No olvidemos que Israel controla todas las fronteras de la Franja de Gaza y que el 90% de las viviendas, de los edificios, de las infraestructuras civiles han sido completamente destruidas. Según algunas estimaciones, llevaría 25 años, ¿no?, simplemente retirar los escombros, y probablemente otros 25 años una reconstrucción completa, siempre que Israel permita la entrada de ayuda internacional, de materiales de construcción, algo, ya digo, que está por ver, ¿no? Probablemente no lo haga una vez que se liberen esos rehenes retenidos por Hamas y otras organizaciones. Lo que haga es, pues, condenar, ¿no?, a los palestinos de Gaza a vivir en esas condiciones infrahumanas en las que se encuentran hoy en día, viviendo sin alimentos, sin medicinas, sin asistencia sanitaria, porque prácticamente todos los hospitales han sido destruidos, al igual que las instituciones educativas, universidades, institutos, colegios, carreteras, desalinizadoras. Es decir, que la situación hoy por hoy es completamente dramática y evidentemente esa ayuda de entrada humanitaria aliviará la penuria, pero el panorama de reconstrucción, pues, va a durar probablemente no años, sino décadas.
I ha fet referència a vostè. Una de les preguntes és qui ha de governar o qui governarà la franja de Gaza a partir d'ara. No sé si des d'Israel els Estats Units acceptarien Hamas com a interlocutora després del que va passar el 7 d'octubre, i no sé si és possible que l'Autoritat Nacional Palestina acabi governant Gaza. Com ho veu vostè?
No, la opción de que volvamos al statu quo previo, ¿no?, al 7 de octubre está completamente descartada, no solo por Israel, sino también por toda la comunidad internacional, incluido Hamas, ha aceptado que no va a tener responsabilidades de gobierno porque ha sido, pues, muy golpeada, no solo su aparato militar, sino también su estructura política. Está por ver que la autoridad palestina pueda tener un papel. Probablemente Netanyahu se oponga con uñas y dientes, habida cuenta, ¿no?, que el proyecto de Netanyahu es debilitar al máximo al movimiento nacionalista palestino, independientemente que sea laico o islamista, para avanzar en la construcción del gran Israel. Un Israel que se extienda del mar Mediterráneo hasta el río Jordán, ¿no? Por lo tanto, hará todo lo posible para que la autoridad palestina no tenga ningún tipo de papel en la reconstrucción de la Franja de Gaza. y está por ver, ¿no?, el papel que puedan tener algunos aliados regionales de Israel, como pueda ser Egipto o Emiratos Árabes Unidos, a los cuales se está intentando involucrar, ¿no?, para que garanticen la seguridad y que desplieguen fuerzas sobre el terreno.
Pues lo de hoy, sin duda, es una noticia que alivia, pero queda claro también, escoltant-lo, que queda un panorama per endavant molt incert que haurem d'anar seguint de prop. Ignacio Álvarez Osorio, moltes gràcies per atendre el Catalunya Nit. Una abraçada.
Bona nit, una abraçada.
Dos quarts d'onze, hem sentit els senyals horaris i tenim encara un altre punt de connexió interessant a la zona. Tenim en disposició la nostra companya Andrea López Tomás, periodista del Periódico, treballant al Líban. Andrea, bona nit.
Bona nit, Manel.
Andrea, no sé si hi ha reaccions també aquí al Líban, com s'està llegint aquest acord que estem explicant.
Sí, sens dubte, aquí hi ha hagut moltes reaccions i moltes celebracions, perquè el Líban és també llar d'una gran quantitat de població refugiada palestina. Hi ha un total de 270.000 persones palestines que viuen en els 12 camps de refugiades que hi ha al país. I veiem que hi ha una sensació d'alegria, de felicitat perquè s'acabi per fi el patiment de les seves germanes a Gaza, però també el Líban ara mateix es troba en un alto el foc, no? I el Líban i la població libanesa sap que un acord d'alto el foc no implica la fi de la violència, i menys en un moment en què el propi país es troba en una transició política, amb els nous nomenaments d'un nou president i d'un nou primer ministre, que ara mateix no han tingut tampoc gaire temps de reaccionar de forma oficial a l'anunci de l'alto el foc. Però tampoc això és novetat, perquè, com deia, hi ha aquestes milers de persones que viuen al Líban, que són palestines, però que, tot i portar dècades aquí, pràcticament des de la Nakba, no?, la catàstrofe que va implicar la creació de l'Estat d'Israel el 48, i tot i ser un grup de població bastant destacat en un país que no arriba als 6 milions de persones, són un grup social que s'enfronten a una discriminació sistemàtica, i per tant gran part de la població del Líban i per tant les institucions també del país no els hi paren molta atenció, per dir-ho així. I veiem com és un grup poblacional que a banda de la discriminació a nivell social també hi ha una discriminació a nivell d'estat, no? Perquè no poden, per exemple, ser propietàries de cases o dedicar-se a certes professions liberals. Per tant, veiem que, tot i que sent un país veí i que el conflicte al Líban estigui també directament lligat al conflicte a Gaza, la població per ser libanesa no ho ha seguit tant de prop com evidentment ho fa la població refugiada palestina.
Andrea, has mencionat l'alto al foc. Recordo que vam tenir una nit similar al que estem explicant avui, però parlant del Líban, un alto al foc del 26 de novembre, s'està respectant?
No, precisament per això mencionava, no?, que l'acord d'alto al foc no implica la fi de la violència en aquests territoris, i el Líban n'és el més clar exemple. Portem pràcticament un mes i mig d'alto el foc, que ha d'acabar el proper 26 de gener, perquè en principi era només de 60 dies, i les autoritats libaneses durant tot aquest temps han informat de més de 470 violacions de l'alto el foc per part d'Israel, que han provocat la mort d'almenys 37 persones i n'han ferit a desenes més. Veiem que avui mateix l'exèrcit israelià seguia bombardejant pobles del sud del Líban i detonant cases i edificis en aquestes localitats transfrontereres que segueixen sent ocupades per l'exèrcit israelià, tot i estar en un procés d'alto el foc al Líban. I això ha fet que molta gent encara no hagi pogut retornar a casa seva, no?, perquè la situació allà segueix sent perillosa. Com dèiem, en molts casos les pròpies tropes israelianes segueixen presents, i veiem com també En els últims dies, sobretot des d'aquest cap de setmana, són notícies que passen més desapercebudes, perquè el que passa a Gaza sempre és molt pitjor i ho multiplica, però també aquí al Líban hi ha hagut més atacs, atacs aeris i atacs dirigits. Hem vist com Tel Aviv està augmentant la pressió sobre el Líban i ho justifica de tal forma dient que com l'organisme internacional que supervisa l'alto el foc no respon a les seves preocupacions, doncs es pren la justícia per la seva mà, per dir-ho d'alguna forma, i com ja és ben conegut, doncs les primeres accions que du a terme les tropes israelianes doncs són la força, no? Israel ho justifica dient que ataca bases que pertanyen a Hezbollah, a qui acusa d'intentar moure armes abans que puguin ser confiscades i destruïdes per l'exèrcit del Líban, però no només són és Hezbollah qui acusa Israel de saltar-se, de violar l'alto el foc, sinó també dèiem que han estat les autoritats libaneses, però alhora també són les pròpies forces de pau de les Nacions Unides, les forces UNIFIL, per les seves sigles en anglès, que acusen a Israel, no?, de violar flagrantment la resolució 1701 del Consell de Seguretat, que és la base de l'acord de l'alto el foc. I realment en els últims dies hi ha hagut certs temors a que els 60 dies no siguin suficients, no?, perquè alguns funcionaris de l'exèrcit israelià han dit que potser les forces armades del Líban, que són les encarregades de desmilitaritzar el sud del país, puguin necessitar més temps. Per tant, sembla que potser Israel vol estendre l'alto el foc i d'alguna forma vol estendre la seva ocupació del sud del Líban, de totes aquestes localitats de la frontera on ni l'exèrcit libanès ha pogut entrar, ni tampoc les forces de la ONU, i on segueix present l'exèrcit israelià. I clar, no hi ha un panorama contemplat per si això passés. És a dir, si Israel no compleix la seva promesa de retirar les seves forces al sud de la línia blava, que és la frontera de facto que separa els dos països, no hi ha cap mecanisme que pugui fer complir aquest acord que no sigui el reinici de les hostilitats, cosa que probablement Hezbollah no es vegi, no compti amb les forces ni amb les capacitats per fer-ho.
Doncs és un bon avís també de cara a seguir el que passi a partir d'ara amb aquest alto el foc que estem explicant. Andrea López Tomás, des de Beirut en directe, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Gràcies.
Doncs precisament el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, situa les guerres, les desigualtats, el canvi climàtic i l'evolució tecnològica com a reptes principals de la humanitat per aquest 2025, Ignasi Abad.
Sí, així ho ha explicat en la seva compareixença davant de l'Assemblea General de l'ONU, on ha dit que es podrien canviar el món tal com el coneixem.
Quatre d'aquests mals destaquen perquè representen, en el millor dels casos, amenaces que podrien alterar tots els aspectes dels nostres plans de futur i, en el pitjor, canviar la nostra mateixa existència.
Guterres ha preguntat si el futur que els espera a Gaza i a Síria serà just amb respecte a les minories o bé si hi haurà més opressió i sectarisme. Ha destacat positivament el creixement de les energies netes, però ha recordat que els combustibles fòssils encara reben ajudes oficials. El secretari general de l'ONU ha reclamat voluntat política per acabar amb les desigualtats i establir un control universal sobre la intel·ligència artificial.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sis minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reuniran demà a Waterloo. La trobada entre els dos líders independentistes arriba després que hagin recuperat la presidència dels seus partits, Junts i Esquerra Republicana. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
L'objectiu és intentar tornar a teixir complicitats entre independentistes.
Sí, una confiança que va quedar molt tocada a partir del referèndum de l'1 d'octubre pel distanciament personal i estratègic entre Puigdemont i Junqueras i entre els seus partits i que va portar a la divisió de l'independentisme. La desconfiança va desembocar en la sortida de Junts del govern de coalició amb els republicans i s'ha acabat d'aguditzar amb el suport d'Esquerra a la investidura del president socialista Salvador Illa. Els republicans han confirmat la trobada de demà, justament, diuen, perquè la nova direcció que lidera Junqueras creu imprescindible reforçar les relacions i refer complicitats amb les forces amb qui comparteix objectius, lluites i reptes de país. A la trobada els acompanyaran els seus números 2, Jordi Turull i Elisenda Alemany.
I serà la quarta vegada que es reuneixen des del 2017.
L'exili i la presó van allunyar el president i el vicepresident del govern del procés. No es van tornar a trobar fins al juliol del 2021, després de la concessió dels indults. El 2022 es van tornar a veure en el marc d'una trobada de tot l'independentisme a Brussel·les. L'últim contacte, discret i sense càmeres, el van tenir el juliol de l'any passat, per analitzar justament la victòria de Salvador Illa a les urnes i la pèrdua de la majoria absoluta independentista.
Doncs màxima tensió també entre Junts i el PSOE, poques hores abans que la mesa del Congrés decideixi si tomba la qüestió de confiança a Pedro Sánchez que li demana Puigdemont. Sumar té previst alinear-se amb els socialistes per frenar la petició de Junts, però reclamen a Sánchez que s'esforci per desencallar els acords pendents. Madrid, Paula Brujats.
Bona nit. Hi ha converses d'última hora entre Junts i el PSOE per intentar evitar el xoc. Ara mateix hi ha tres possibilitats: que la mesa torni a ajornar la decisió, que demani a Junts en reformular la seva proposta o que la tombi definitivament amb els vots del PSOE i Sumar. Els de Yolanda Díaz no es desmarcaran del PSOE i votaran alineats, però també pressionen Pedro Sánchez perquè cuidi Puigdemont. Gerardo Pisarello en declaracions a 3CAT.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
Que desencalli els acords pendents amb Junts, en això estan bolcats a la Moncloa, volen trobar una solució d'avui a demà que eviti la ruptura i encara queda temps, segons el ministre Ángel Víctor Torres.
Cuando estamos negociando hay que apurar hasta el último momento. Todavía quedan horas por delante.
Junts vol desencallar la delegació de competències en immigració. Si això arriba, valoren desactivar la qüestió de confiança. Fons del partit no ho donen tot per perdut, però ho veuen magre i adverteixen Sánchez que a la juga i que trencaran tota relació si no rectifica. La Moncloa desdramatitza.
Llevamos ya muchos años gobernando en minoría, por lo tanto este gobierno va a seguir gobernando y gobernando bien.
Això deia el ministre Òscar López.
I seguim a Madrid perquè el Tribunal Constitucional ja pot abordar el debat de fons sobre la llei de l'amnistia. Avui l'ha resolt l'últim acte previ. Ha apartat un dels seus magistrats, el català José María Macías, el més crític, com a mínim de manera pública fins ara, amb la norma. Per què se l'aparta, David Melgarejo?
Se l'aparta perquè, com a vocal del Poder Judicial, l'any passat va participar en l'elaboració i aprovació d'un informe contrari a la llei d'amnistia. L'havia encarregat al Senat amb majoria del Partit Popular. El fiscal general de l'Estat en persona va signar la petició perquè se l'apartés del debat al Constitucional quan a l'estiu se'l va fer magistrat i així ho ha decidit avui la majoria progressista amb els seus 6 vots. Els altres 4 magistrats del bloc conservador han discrepat i han emès un vot particular. Macías voluntàriament no s'ha havia volgut apartar i havia defensat les seves paraules en contra de la llei, com aquestes.
Aquí hay alguien que no sepa que, en definitiva, son los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante.
Macías és magistrat del TC des del juliol. A proposta del PP, a ell li va tocar per repartiment encarregar-se del recurs dels populars contra la llei d'amnistia. Ara se li haurà de donar a un altre magistrat. Si alguna cosa queda avui clara és que els debats de fons sobre l'amnistia comencen amb els dos blocs molt dividits, però amb una majoria, la progressista, més inclinada a avalar la norma. No s'espera una primera resolució sobre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Suprem abans de l'estiu i una resolució sobre els no amnistiats cap a la tardor. El debat, per tant, es preveu intens.
punt d'arribar a 3:15 de la nit, la concreció del finançament singular per a Catalunya ja té data al calendari. Serà el 24 de febrer quan es reuneixi la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per començar a posar fil a l'agulla. Avui els governs català i espanyol han agendat el desbloqueig de totes les comissions mixtes per encarrilar-ho.
La bilateral del 24 de febrer haurà de servir per dissenyar el canvi de model de finançament per Catalunya. Els equips dels dos governs ja es posen a treballar des d'ara per assegurar que s'hi arribarà amb els acords damunt la taula. En paral·lel, s'activen tots els altres espais bilaterals que negocien noves transferències. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ho enmarca en la voluntat del govern de Salvador Illa de complir amb els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies. Permetin-me que ara, en aquests propers dies, els equips estiguin treballant per poder arribar a les reunions i avançar en el seu contingut.
I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que l'executiu de Pedro Sánchez està disposat a facilitar que Illa compleixi.
La voluntat del gobierno de España es poder llevar el mayor número de traspasos posibles. El trabajo del Ministerio de Política Territorial es la coordinación con el resto de los ministerios. Estamos teniendo reuniones con todos ellos para poder llevar, y así lo anunciaremos y lo explicaremos el 24 de febrero, el máximo de los traspasos posibles con la Generalitat de Catalunya.
L'agenda acordada avui també inclou l'activació de la Comissió d'Infraestructures, que es reunirà el 17 de febrer, la de transferències, que ho farà al cap d'una setmana, i la d'afers econòmics i fiscals, que el mateix 24 de febrer haurà d'entrar a fons en la definició de la reforma del finançament. Les dues parts han coincidit que és la constatació que s'ha entrat en una nova etapa basada en la col·laboració i els acords.
Els treballadors del Parlament recuperen el complement de productivitat, un plus que estava congelat des del 2013 i que ara tornaran a cobrar. I reprenen aquesta prima i de Clemente a canvi de posar fi als polèmics premis de jubilació.
Sí, és un dels acords a què va arribar a la mesa el passat mes de novembre amb els treballadors per aturar el conflicte laboral que va suposar la fi dels polèmics premis de jubilació. El complement de productivitat suposa al voltant del 66% de la nòmina i es cobra si es compleixen determinats objectius. Segons ha aprovat avui la mesa, tindrà un cost global per les arques del Parlament de 900.000 euros en total i se'n podran beneficiar 253 treballadors de la cambra.
I amb això acabarien, per tant, aquests premis de jubilació?
No, no encara. Es continuaran pagant fins al 2050, tot i que els treballadors que es van jubilant reben una prima cada cop més baixa. És a dir, que aquests premis de jubilació es van suprimint de forma progressiva. El Parlament calcula que s'estalviarà uns 8 milions d'euros amb l'eliminació d'aquest privilegi.
Catalunya nit.
Esperança. Aquest és el nom del llibre autobiogràfic del papa Francesc que es posa a la venda demà. Es tracta del primer papa que, estant en el càrrec, publica una biografia on repassa les seves memòries en aspectes personals, com la família, el seu origen italià i el seu camí cap a la vida religiosa. A l'espera de poder-lo llegir, n'hem parlat amb una amiga del papa Francesc, Marc Teixidor.
Sí, és Alicia Barrios, periodista argentina, amb qui fa més de 30 anys que són amics. El coneix de la seva etapa com a religiosa a Buenos Aires, on Jorge Mario Bergoglio va acabar sent arcabisbe. Barrios manté una relació estreta amb el papa, a qui diu que veu cada 2 o màxim 3 mesos. Sobre la possibilitat de que Francesc plegui, com va fer el seu predecessor Benet XVI, Barrios ho descarta.
No pierde tiempo en temas secundarios. Es una persona que está muy enfocada. Él está muy enfocado en su tarea. Te aclaro, yo estuve con él hace menos de un mes y está estupendo. Está estupendo, está con una lucidez increíble. Está formidable, está bárbaro.
La biografia que es publica demà és realment el primer llibre autobiogràfic del papa, ja que els altres que ha publicat poden tenir pinzellades de la seva vida, però aquest és ben bé un llibre de memòries. Una vida, la del papa, plena d'històries i vivències. Per això la seva amiga creu que no serà l'últim que publicarà, perquè té corda per anys.
Habla de su vida, ¿no? Este tiene tanta vida que puede hacer 10 biografías. Eso no te sorprenda. Esta es otra biografía, va a haber otra. No sé, yo estoy segura que va a haber otra. Es inagotable, Francisco es interminable. Acá era igual.
Alicia Barrios recorda que el papa a Buenos Aires ja va canviar l'església de dalt a baix, per això no li sorprèn els canvis que han pres, i assegura que la principal preocupació del pontífex ara mateix és posar fi a les guerres, una qüestió que es fa palesa en el llibre que demà ja es podrà comprar.
Doncs d'aquest llibre tan esperat i de la figura del papa Francesc en podem parlar ara amb Gustavo Carrara, que és l'arcabisbe de La Plata, ciutat a 80 quilòmetres de Buenos Aires. Muy buenas noches, arzobispo.
Muy buenas noches, gracias por el llamado.
¿Qué relación tuvo o tiene usted con el Papa Francisco?
Bueno, yo fui ordenado primero diácono y después sacerdote por el Papa Francisco en el año 1998, y lo conocí la primera vez que lo vi fue en el año 92, cuando él fue obispo auxiliar de la zona Flores en la arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Hoy hablamos de esta biografía que se publica, donde recorre toda su vida, desde que era muy jovencito, desde niño, hasta la actualidad. ¿Cómo ha visto la evolución del Papa Francisco usted?
Bueno, creo que la biografía, evidentemente está saliendo, no la he leído, pero he leído una que también estuvo muy buena, su publicación, que se llamó algo así como Mi Vida, donde él ponía en relación con el autor, ¿no? Ponía en relación hechos importantes por ahí de la historia de la humanidad y cómo él vivía esos momentos y a partir de eso suscitaba alguna reflexión. Por ejemplo, bueno, el tema de la migración entre las dos guerras, acá la llegada de los inmigrantes a la Argentina, tanto de España como de Italia, por distintos lugares, la alegría que sintió su familia al fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, bueno, ya más en la historia reciente, el tema del atentado a las Torres Gemelas y su participación ahí en un sínodo que quedó como relator. Bueno, era un libro interesante porque comparaba, tomaba algún tiempo de la historia reciente mundial y cómo él fue viviendo esos sucesos, ¿no? También, por ejemplo, el Mundial del 86, que Argentina salió campeón del mundo, bueno, y él estaba en Alemania. Bueno, estimo que este libro tal vez puede llegar a ir en esa línea, ¿no? Por ahí meditar sobre su vida, sobre el paso de Dios por su vida, y también dejando alguna reflexión que ayude al lector a confrontar con el paso de Dios por su propia vida, ¿no?
¿Qué cree que le preocupa más ahora mismo a Francisco?
Y bueno, está un poco reflejado en la bula de convocatoria, en el documento de la convocatoria para el año jubilar, para este que estamos viviendo, ¿no? Peregrinos de la Esperanza, ahí plantea varios temas, ¿no? Uno habla de los signos de los tiempos, o sea, lo que le pasa a la humanidad hoy, cómo transformarlos en signos de esperanza, ¿no? Y ahí aparece el tema de la paz como una urgencia. Aparece también el tema de animarse a apostar por la vida y por el futuro, y eso es esperanza, ¿no? Frente a la baja de natalidad, en las parejas jóvenes que por ahí no se animan a tener hijos, es un signo de los tiempos, y él invita a transformarlo en un signo de esperanza. Bueno, el tema de los privados de libertad, el tema de las migraciones, y así va siendo un elenco de temas, si no me equivoco a partir del número 4, donde de alguna manera muestra cuáles son las preocupaciones actuales del Papa Francisco, ¿no?
Ha comentado usted sobre la paz, toca en el libro el conflicto de Ucrania y también en el Próximo Oriente, que hoy es tan importante las noticias con este alto el fuego que estamos explicando hoy. Por cierto, que hemos visto a un Papa también muy abierto, con toque de sentido del humor también. ¿Cómo definiría a Francisco como ser humano y como Papa?
Bueno, es un hombre de una exquisita humanidad, ¿no? Un hombre de... Yo conocí al cardenal Bergoglio y hoy Papa Francisco como un hombre muy misericordioso, ¿no? Y también que nos invita a mirar la realidad con los ojos situados, ¿no? Desde las periferias, ¿no? Geográficas y existenciales. Bueno, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, también su sabiduría y su modo sencillo de ir a lo esencial también se pone bien de manifiesto, ¿no?
Para terminar, ¿lo ve cansado? ¿Cree que va a poder continuar mucho más tiempo? ¿Cómo se imagina sus próximos años?
Y en manos de Dios. Yo creo que se pone así, con confianza, en manos de Dios. Y la verdad que, bueno, tiene sus achaques físicos por la edad, pero bueno, tiene una lucidez mental que asombra realmente. Y bueno, una dedicación al trabajo muy, muy fuerte, ¿no? También que llama realmente la atención. A mí me tocó visitarlo hace relativamente poco, después de bastante tiempo, y uno ve, bueno, la cantidad de audiencias que tiene, de compromisos que asume, pero bueno, siempre ha sido un hombre muy, yo lo conocí siempre muy ordenado y muy metódico, y los temas que pueda resolver, que son para resolver en el día, los resuelve en el día. Y los temas que necesitan ser paciente, respetar los procesos, darle tiempo a las cosas, también lo sabe hacer. Eso le diría, está en manos de Dios, como estamos todos.
Pues es Gustavo Carrara, arcabisbe de La Plata. Muchísimas gracias por atendernos al Catalunya Nit esta noche. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Sun's coming out today. I'm staying in. It's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, seen the sun from here. And oh, as I fade away, they'll all
aquesta és una d'aquelles cançons que conté un missatge que potser ja heu descobert, potser no, però qui té totes les claus és la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Explica'ns-ho bé, com has fet la tria d'aquesta cançó?
Doncs mira, és una cançó del Blind Melon que es diu Change, perquè demà tenim un canvi de temps. No serà un gran canvi de temps, però sí que canviarà una mica la situació d'aquests darrers dies. El fred no marxa, és a dir, que demà tornarà a fer fred. Al matí tornarem a tenir aquests valors baixos, però hi ha una perturbació mediterrània que se'ns acosta una mica i això ens portarà un canvi de situació. Portem molts dies amb fred i amb sol, i el que passarà demà és que tindrem més núvols, vent de gregal a tota la costa i precipitacions. I com que portem molts dies amb aquest aire tan fred, aquestes precipitacions doncs podran ser en forma de neu. La cota de neu situada entre els 600-700 metres, sobretot cap al Pirineu Oriental, és a dir, cap a comarques del nord-est. També es pot veure nevar cap a les Guilleries, cap a l'Albera, el Montseny, una cota de neu, com dèiem, entre els 600 i els 700, mala mar a la costa, i també farà que demà al migdia quedi més baixa la temperatura. Aquests dies hi ha hagut força contrast entre el dia i la nit. Ha fet fred, però al migdia, com que ha fet molt sol, en alguns punts, doncs, fins i tot avui, la temperatura s'ha enfilat entre els 17 i els 18 graus. Demà les màximes també quedaran un pèl més baixes.
Molt bé, doncs per demà continua el fred, però canvis al cel, i potser, depèn d'on ens estigueu escoltant, tindreu neu i tot. Paraula de Gemma Puig i no falla. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. You have to change. Life is hard, you have to change. Catalunya nit.